COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què Thiago Silva baixa i David Luiz puja en la borsa dels trals futuribles pel Barça. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estàs, Joan?
Albert Díez, hola.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Héctor García està al control de so, el Nil Baños a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 4.
Ja roda la sisena etapa del Tour de França, un recorregut de 176 quilòmetres amb final a Montpellier. El millor dels catalans a la general és el Purito Rodríguez, 32è.
Top 3.
El Barça de bàsquet ja sap que la primera fase de grups de l'Eurolliga s'enfrontarà al CSK, al Fenerbahçe, al Budivelnik Kiev, al Partizan i al Nanterre, el campió francès. El conjunt blaugrana continua treballant per fitxar Espanulis.
Top 2.
Dimiteix Romà Escué, el vicepresident de l'APMAE, l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol, i passa a integrar-se al grup Genètica Perica, liderat per qui va ser aspirant a la presidència, Sergio Liberó.
Top número 1.
L'opció de veure Thiago Silva al Barça cada vegada es complica més davant la ferma negativa del PSG a no vendre'l. Ara, sobre una altra via, també brasilera, David Luiz, central del Chelsea.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui parlem de l'Espanyol amb Romà Escué, fins ara, com us dèiem, a la MAE, i amb Aloísio. Recordeu aquell central brasiler que va jugar al Barça entre el 1988 i el 1990? Ara és secretari tècnic del Gil Vicente portuguès. Si parlem de centrals brasilers que poden arribar al Barça, hem de trucar a Aloísio.
El debat a Esports COPE.
Avui ens acompanyaran a la tertúlia Bracafé el Josep Maria Minguella i el director del portal Esport You, Elias Israel.
La pregunta a Esports COPE.
Pregunta, com us dic sempre, a les xarxes socials, les principals, al Facebook i al Twitter. Avui us demanem si us agrada més Thiago Silva o bé opteu per David Luiz com a central pel Barça. El José Milla ho redueix tot a quedar-se amb el que surti millor de preu. Recorda que la pela és la pela. El Ricardo Villar afegeix que David Luiz és més jove, té 26 anys pels 28, és cert, camí dels 29 de Thiago Silva, i diu que només per això surt millor de preu. No sé. Bé, comentaris a Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, i a través de Twitter, @EsportsCope.
I últimes hores perquè ens feu arribar les vostres preguntes, les vostres inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà demà aquí a EsportsCope per contestar. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero EsportsCope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero EsportsCope.
Passen 23 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda EsportsCope.
EsportsCope amb Joan Batllori.
A Bricomar Sant Quirze seguim d'obertura, amb preus de magatzem tots els dies. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93-757-4512.
Sempre hem tingut la sensació que l'operació Thiago Silva era una operació terriblement complicada, per molt que Tito Vilanova insisteixi en que li portin. I és difícil bàsicament per una cosa, perquè el club propietari no el vol vendre. El PSG no necessita fer diners, al contrari, ni sobren. I el que persegueix és seguir creixent, fer encara més fort l'equip per estar més a prop de conquerir la Lliga de Campions. La temporada passada el PSG ja va estar molt a prop d'eliminar el Barça, i si aquest any els seus camins es tornessin a trobar, el PSG ho tindria millor per eliminar el Barça si Thiago Silva està al seu costat de la trinxera i no en el bàndol enemic. Des del punt de vista del PSG, contemplar un traspàs no té cap sentit. El Barça ha arribat un any tard.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Thiago Silva ha parlat en les darreres hores per la web brasilera Globo Esporte des del lloc on passa les vacances, Florianópolis, al Brasil. Busquem el Minut d'Or.
Compro Oro de Sepúlveda 65 patrocina la secció Minut d'Or.
Li pregunten a Thiago Silva què hi ha del Barça.
El meu representant no m'ha dit res perquè no hi ha res en concret.
Converses amb Barcelona...
En el passat sí va haver especulacions, converses amb el Barcelona, però que no van progressar malauradament. Aquest any no sabem res perquè tampoc ens ha arribat res en concret. Ara estic molt tranquil en relació a possibles traspassos i el que toca és descansar amb la família i després tornar a pensar en el Paris Saint-Germain.
I li pregunten també pels seus somnis passats i futurs.
El meu somni sempre havia sigut jugar a Europa, a un gran club, i gràcies a Déu, el que m'he proposat a la meva vida, tant professional com la personal, ho he aconseguit. Em falten alguns somnis, com la Champions i el Mundial de l'any vinent, i lluitaré per aconseguir-los. Ja vaig realitzar un gran somni, com és el de jugar al Milan, i avui estic en un gran club, com és el Paris Saint-Germain.
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
No es deixa, no es deixa estimar Thiago Silva, com a mínim en aquesta entrevista. I Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tots els inputs que ens arriben des del PSG apunten en la mateixa direcció. Thiago Silva no es mou.
Sí, tanquen files al club francès l'entrenador. Laurent Blanc deia ahir en la primera roda de premsa de la pretemporada que el jugador estava compromès amb el projecte.
Jo el vaig telefonar ahir i em va dir que se sent parisí. Li hem preparat un programa de treball específic com altres jugadors que han disputat la Copa Confederacions. L'esperem aquí i el veig compromès amb el projecte.
Va en la mateixa línia una informació que publica avui el diari Esport, que hauria parlat amb el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, afirma que Thiago Silva no està en venda, mentre que el propietari del club, el nou emir de Qatar, Tamim Al-Thani, li hauria dit a Sandro Rossell, personalment, que no vendrà Thiago Silva ni per 40 milions, ni per 80, ni per 500, ni per 1.000, ni per tots els diners del món.
Així que baixa la figura de Thiago Silva com a possible futur central del Barça. I amb aquest panorama, la figura que torna a emergir, la figura que torna a pujar, Sílvia, és la de David Luiz.
L'altra central de la Canarinha. Us podem explicar aquí a Sports Cope que el Barça fa setmanes que està parlant amb l'entorn de David Luiz per tenir-lo controlat. El seu agent és Giuliano Bertolucci, exsoci d'André Curí. Atenció, aquest empleat del Barça, que vam saber que treballava pel Barça a Brasil quan es va confirmar el fitxatge de Neymar. Bertolucci, que també porta Marquinhos, el central de la Roma, que també ha aparegut en l'òrbita blaugrana. També podria facilitar l'operació de David Luiz el fet que Mourinho, segons la premsa anglesa, no vol aquest jugador. No li agrada perquè perd la pilota amb facilitat i és erràtic, segons Mourinho. És un jugador, David Luiz, que té 27 anys, és nascut al Brasil, a Diadema, a l'estadi de São Paulo, però té nacionalitat, doble nacionalitat, brasilera i portuguesa, fa 1,85, és un central amb sortida de pilota, ràpid, un perfil més semblant al de Puyol que al de Piqué, però pitjor que Puyol, ens diuen. Ens va recordar especialment a Carles Puyol durant aquesta Copa Confederacions, quan es va trencar el nas en una topada fortuita amb el seu company de defensa, Thiago Silva. Després de sagnar molt, va acabar jugant aquest partit i tota la competició. Precisament ahir el van operar del nas, a David Luiz. Penjava una foto al seu Twitter dient que tot havia anat bé. Està al Chelsea des de fa dues temporades i mitja. Va arribar al mercat d'hivern de 2011 procedent del Benfica. Va començar al São Paulo. Va créixer al Vitória de Salvador de Bahia. El 2007, amb només 20 anys, va fer el salt a Europa, al Benfica de Portugal, on va jugar 3 temporades i mitja, i on va fer d'allà el salt al Chelsea, que va pagar 20 milions d'euros més objectius, més el traspàs del serbi Nemanja Matic. Aquesta última temporada al Chelsea ha estat la seva més regular a Anglaterra. Ha jugat 56 partits en totes les competicions. La temporada anterior només havia jugat 40 perquè va patir dues lesions, una de genoll i una altra muscular.
Són molt amics, André Curi i Bertolucci, com deia la Sílvia, i el mateix edifici tenen al despatx. És a dir, ara mateix els interessos professionals són diferents, però són molt amics des de sempre i havien estat socis. No, ara André Curi treballa pel Barça, Bertolucci és agent FIFA, però tenen al despatx al mateix edifici. I a més, quan va a São Paulo, Sandro Rossell, són molt amics els tres. És a dir, és molt normal veure sopar, dinar els tres junts, a Rossell, Bertolucci i André Curi.
Sí, que el Barça té accés via directa a David Luiz. Parlant de centrals brasilers, tenim comunicació amb el darrer i un dels pocs centrals brasilers que han vestit la samarreta del Barça. Ho va fer en la primera etapa del Dream Team, a les ordres de Johan Cruyff. Avui és el director esportiu del Gil Vicente, equip portuguès. Parlem d'Aloísio Pires Alves. Aloísio, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida?
Bien, bien, bastante trabajo ahora en el GIL, el club que estoy trabajando como director deportivo, y en esta época del año siempre es normal, pero feliz, bien y feliz.
Oye, el tiempo pasa rápido, ¿eh? Han pasado ya 25 años desde que tú llegaste al Barcelona. ¿Cómo recuerdas esa época?
Es verdad, hoy estaba hablando con un amigo que me preguntaba en el Barça cómo era en aquella época, si era el Barça, si era grande, si era distinto de los otros clubes, ¿no? Y he dicho que sí. Y el Barça siempre ha sido un club diferente, ¿no? del otro, de los demás, ¿no? Uh-huh. Y los años pasan, ya da, y bueno, estuve ahí poco tiempo, 2 años, pero las incorporaciones son las mejores posibles del equipo, de la dirección, del entrenamiento, del entrenador, de la afición, y aún tengo ahí amigos en Barcelona.
Aloisio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Venías en octubre de 1988, después de los Juegos Olímpicos de Seúl, ¿no?
De verdad.
En octubre ya había empezado la temporada. ¿Debutabas contra el Betis?
Sí, el Betis. Me quedé relegado y ya estaba, yo creo que hacía un mes ya de la competición, ya tenía un 3 o 4 partidos ya, y fui al banquillo, ¿no? en el debut con el Betis en casa, y estaba en el banquillo, Cruz me explicando cómo jugaba, el posicionamiento, para mirando el partido, y tuve que entrar porque se ha lesionado un jugador nuestro, y acabé por jugar el partido en la primera mitad.
Al grano, que Joan te llamaba para preguntarte por Thiago Silva. Sí. Así que, al grano, Thiago Silva.
Brasileño como tú, central como tú, sería un buen fichaje para el Barça, ¿no?
Más caro, un poquito más caro, pero bien.
Un poquito más, mucho más. Mira, yo creo que es un gran jugador y Thiago en poco tiempo creció mucho como jugador, en su juego, en su personalidad, un jugador que tiene un gran carácter. Yo creo que ya está en la lista de los mejores jugadores del mundo en su sitio. Es el capitán aún muy, muy joven, es el capitán del equipo de Brasil. Yo creo que es un gran central y con futuro aún mucho brillante.
Uh-huh. Él ha jugado en el Milan, un gran club, está en el PSG, que es un gran club también con un gran proyecto, pero tú, si pudieras darle un consejo, ¿le aconsejarías que fichara por el Barça?
Sí, seguro. Thiago es un gran jugador. Estuvo aquí en el Porto B y bueno, no ha tenido suerte aquí. Después se marchó a Moscú, también ahí no jugó. Se volvió a Brasil en Fluminense y bueno, se le hizo su calidad. Y a mí me gusta mucho su manera de jugar. Es muy tranquilo, tiene una calidad técnica encima de media para un central. Y también es un jugador muy, muy competitivo. Y yo seguro que si el Barça lo tiene en su lista, yo creo que sería un gran fichaje, a pesar de su calidad y el valor que está ahora, ¿no? Es un jugador que cuesta millones, pero por su edad y por la calidad que tiene, que va a aportar el equipo, yo creo que sería un gran fichaje.
Thiago Silva, ¿estuvo en el Oporto B?
Sí, estuvo en Porto B, sí.
Qué grande.
Un año más o menos.
¿Y quién le fichó? ¿Pinto da Costa? ¿Pero quién?
Sí, Pinto da Costa, sí.
Qué grande. Uh-huh. Ahí hay que tener ojo y fichar en ese momento, no esperar tanto. Pero bueno.
Sí. Uh-huh.
Hay otro central brasileño muy bueno que también está en la lista de jugadores que el Barça sigue, que es David Luiz, el del Chelsea. Es que vaya pareja de centrales tiene Brasil ahora, con Thiago Silva y David Luiz. ¿Tú crees que también encaja en el Barça o mejor Thiago Silva? ¿Cuál encaja mejor?
Yo personalmente me gusta más a Thiago Silva, a mí. Pero David Luiz también es un gran central. Lo tiene demostrado en el Chelsea, y vino muy muy joven al Benfica con 19 años, pronto consiguió ser titular del equipo principal, que es muy difícil en el Benfica también, que es un gran club, y se firmó como titular y no salió más, hasta se transferido para Inglaterra. Son una dupla de centrales muy, muy, muy buenas. Yo creo que cualquier entrenador y cualquier selección lo querían, esos dos centrales, ¿no? Que juegan bien, se conocen muy bien y están haciendo un gran trabajo en la selección.
Oye, el que ya está aquí es Neymar. Aquí hemos disfrutado con Ronaldo, con Romario, con Rivaldo, con Ronaldinho y con Neymar. Vamos a disfrutar también, ¿no?
Sí, seguro. Creo que el Barça ha tenido la suerte también de la capacidad de fichar jugadores brasileños y del centro campo y una frontera con un gran nivel, y todos ellos ahí triunfaron en Barça. Neymar es más uno joven, con un gran futuro por delante aún y muchas cosas a dar al fútbol. Yo creo que la afición del Barça, que ya disfrutó con Romario, con Rivaldo, con Ronaldinho por último, y creo que con Neymar se va a disfrutar, porque es un gran jugador.
Este gran hombre, esta gran persona como es Aloisio, Joan, tuvo el privilegio de ver debutar a Leo Messi en el primer equipo del Barça en Oporto. Entonces estabas con Mourinho, ¿te acuerdas? El primer partido de Leo Messi, ¿eh?
Es verdad. Yo creo que fue en la inauguración del Estadio Nuevo, en Dragón.
Sí, con aquel mago que hacía desaparecer las cosas, ¿te acuerdas?
Es verdad. Y tuvo la fortuna de poder, yo, las personas que estaban en el estadio, de poder ver Messi en su primer partido y ya lo veníamos ahí, calidad ahí, y ha hecho un gran partido.
¿Qué carrera este Mourinho? ¿No te ha llevado consigo?
Sí, yo creo que son las cosas del fútbol y también para el fato de la dirección del Oporto, quisiera que me quedase ahí en el club y bueno, acabé por también tener la familia, pero me gustaría de ir con Mourinho y estar donde estuvo, porque he aprendido mucho con él en el tiempo que estuve en el Oporto.
Nos lo pasaríamos mejor contigo que con Caranca, por ejemplo.
No sé cómo es Caranca, pero cada uno tiene su manera de ser y yo tengo la mía.
Qué grande.
Procuro ser simpático con las personas que son simpáticas conmigo y bueno, creo que he sido así un poquito la vida.
No ha sido Mourinho muy simpático con el Barça, ¿eh? Durante su estancia en el Madrid, Aloisio.
Es que tiene ese carácter.
Nos ha dado guerra, ¿eh?
Sí, Mourinho tiene esa forma de ser, pero intenta estar en la vida con el fútbol, ¿no? Y especialmente con la prensa. Pero personalmente es una gran persona, es un gran hombre y tiene un corazón muy, muy grande. Y las personas que no conviven con él, que no lo conocen, tienen otra imagen, otra idea de Mourinho. Pero
sí.
fuera de trabajo es una gran persona.
Después de la rueda de prensa, va a ti, por ejemplo, y se ríe y dice, mira lo que les he dicho. Y se ríe, ¿no? Porque así va por la vida.
Sí, es verdad.
Sobrado.
Su forma de ser, pero es muy, muy, muy cachondo, es muy, muy amigo de los amigos, es muy fiel a las personas que están con él. Yo creo que es un gran líder y un gran entrenador.
Aloisio Pires Alves, ha sido un placer hablar contigo un rato de fútbol. Muchas gracias y hablamos otro día. Un abrazo fuerte.
Yo lo agradezco a vosotros y una buena semana de trabajo para todos.
Gracias, igual.
Gracias.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Aloisio Pires Alves. Quan va sortir a la redacció el nom d'Aloisio per trucar-li que ens parli de Thiago Silva o David Luiz, se'n va venir al cap imatges del Dream Team i de la seva arribada a l'octubre del 88 després dels Jocs de Seul, quan ja havia començat la temporada a Espanya. Va debutar en un partit al Camp Nou contra el Betis. La meva experiència professional amb ell va ser anar a l'hotel Esperi el primer dia abans d'entrenar i vaig esmorzar amb ell, li vaig portar l'extra d'un balón de la temporada 88-89 perquè s'estudiés les plantilles del futbol espanyol, i el dia que va debutar al Camp Nou contra el Betis li vaig portar l'estudi per intervenir en directe al programa d'aquella nit. Un altre dia explicaré, per exemple, les meves experiències amb Romario. Aloisio va anar al Porto, on al final de la seva carrera va estar al cos tècnic ajudant a José Mourinho. Vaig tenir la sort d'estar amb ell el dia del debut de Leo Messi a l'estadi Dodrecao, el dia de la inauguració de l'estadi. Aquell dia va guanyar Pasqual Maragall les eleccions a la presidència de la Generalitat. El 16 de novembre farà 10 anys.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Així que el dia que va debutar, Oli, el vas portar a l'estudi?
Sí. Aquella tarda va jugar al Camp Nou i després a la nit va venir a l'estudi.
Ara, quan debuti Neymar el portes també.
Això està fet. Ja saps que va fitxar per la COPE, Neymar.
Sí.
Per partir les tasses, de manera que ja és nostra.
Sí. Hem parlat molt de Thiago Silva, però atenció a l'altre Thiago, a Thiago Alcántara, que ben aviat podem tenir notícies sobre el seu futur, Sílvia. Aquesta tarda signa la seva renovació, l'ampliació de contracte a Rafinha, el germà de Thiago. En principi allà estarà Mazinho, el pare de les criatures, que es veurà les cares amb Sandro Rosell.
Sí, pot ser l'última oportunitat del president Rosell per convèncer Mazinho I en aquest cas, Thiago Alcántara, que continua al Barça. Segons l'entorn del jugador, Thiago està pràcticament decidit a marxar al Manchester United. De fet, la premsa anglesa ja ha publicat els últims dies que el Manchester vol fer oficial el seu fitxatge demà, quan l'equip torna a la feina i l'entrenador David Moyes ha de fer una roda de premsa. Veurem què passa en aquesta trobada amb Mazinho-Rossell aquesta tarda. A les 6 de la tarda, Rafinha Alcántara signa la renovació fins al 2016. També vam explicar que Rafinha marxaria cedit al Celta, així ens ho deia el seu entorn, però ahir des de Cope Vigo explicaven que l'opció es pot complicar perquè l'equip gallec no podria assumir la fitxa de Rafinha. Veurem què és el que passa.
Gràcies, Sílvia. Adéu. De seguida ho comentem, ho parlem tot el debat amb el Minguella, amb l'Elias Israel, però abans, comunicació, notícia d'última hora, al Tour de França.
Quique Iglesias s'endinsa per les rutes de França. Le Chateau, la Bretanya, els vins de Bordeaux. El Tour a Esports Cope.
En marxa la sisena etapa del Tour de França, que acaba avui a Montpellier. Tenim el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, què tal, Bajori? Bona tarda.
Ens demanes pas amb urgència amb notícia d'última hora i que no és bona, no?
Sí, no sembla bona perquè Radio Tour acaba d'informar de la caiguda de Joaquim Rodríguez. El Purito Rodríguez ha caigut fa uns quilòmetres i estem pendents de saber quin és l'abast de la caiguda del Quim Rodríguez, que en principi no hauria de tenir problemes per estar dins del gran grup, però amb els nervis que hi ha avui, amb la velocitat que s'està corrent, amb el vent camí de Montpellier, esperem que no tingui greus lesions després d'haver caigut, segons informa Radio Tour, en el quilòmetre 82, el Joaquim Rodríguez, el cap de files del Katusha i, sens dubte, un dels millors corredors del món, ha caigut en aquesta etapa número 6 del Tour de França.
Que és una etapa d'aquelles incòmodes, o que la d'avui?
Sí, venim camí dels Pirineus, vent de costat, vent molt fort, estem aquí deixant la Provença i adentrant-nos ja quasi a la Catalunya Nord, així que, en principi, 81 quilòmetres de l'arribada, ara sembla que hi ha un moment de pausa dins del gran grup, perquè estan en la zona del post habitualment. Esperem que no a partir de 4:45 a Cope Punès i els últims quilòmetres ja a la tarda de Cope amb Ramon García podem explicar que el Joaquim Rodríguez només ha tingut un petit ensurt.
Tant de bo.
A veure si no queda amb res, sí. Gràcies, Quique, que vagi bé.
Una abraçada, bona tarda. Adéu.
Per gentilesa de Bracafé us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, que prenc nota, Oliveros.
Cafè sol.
Un cafè sol per l'Oli. Josep Maria Minguella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
On prenem avui el Bracafé? On estàs, aviam?
El Caputxino. No, avui Caputxino? Estic aquí a casa concentrat.
Ah, molt bé, molt bé. Molt bé.
Concentrat perquè tinc un dia molt intens.
Molt bé. Caputxino, per tant, pel Minguella.
Caputxino a tope.
Elias Israel, director d'EsportU. Buenas tardes.
Què tal? Buenas tardes.
Què ponemos ahí?
Buenas. Un cortadito.
Un cortadito, eh? Molt bé. Minguella, ens acaba d'explicar l'Oisio que Thiago Silva va estar jugant al filial del Porto, al Porto B, fa molts anys abans d'anar a Rússia. No se li escapa una, Pinto da Costa, eh?
Home, perquè aquests en saben, eh?
Sí, eh?
I fa anys que en saben i ho demostren i prenen decisions. Mm. Sí, va estar allà... Bueno, en realitat el Pinto da Costa ja va venir aquí a fitxar l'Oisio.
Sí, sí, sí. Si
s'han fet grans negociacions, vam arreglar la d'això, i va pagar el just i el que ell podia pagar, no el que no podia pagar, i me'n recordo perfectament d'aquella negociació. Mm. Després l'Aloisio es va quedar com a tècnic, bueno, va jugar diversos anys, i després es va quedar com a primer segon entrenador i després com a tècnic de l'Oporto. Sí. I bueno, i llavors va, com que tenen el mercat aquest sud-americà, podríem dir, sobretot el sud-americà trillat, i prenen decisions, vull dir que fitxen jugadors, no els acerten tots, com és normal, perquè això és impossible, però prenen decisions i fitxen el James Rodríguez quan té 18 anys, sí, sí. I el venen per 50 o quan en té 21, sí, sí. I ja deuen tenir un altre.
I Falcao, i Hulk,
per 40, i tenen al darrere pues, el Jonathan Martínez, que apareix i és golejador, i sempre ha sigut així, ja. Jo me'n recordo que a l'època del Jardel, pues, quan vam traspassar el Jardel, ja vam fitxar el Peña, un altre va ser golejador a Portugal. Bueno, és el que té de fer un equip ben estructurat i que sap comprar i vendre jugadors i que no li importa. Mm. El jugador doncs, va anar a Rússia, no es va acabar d'adaptar. A Rússia no tothom funciona, bueno, no Rússia, els països de l'est, fred, condicions diferents i tal, i va tornar al Fluminense. Mm. Llavors va estar 4 anys al Fluminense, estava a la vista de tothom, ja era bo, no que sigui bo fa un any, mm. i bueno, els del Milan, que també tenen molt bona vista el Braida pels brasileños, pues el van fitxar i allí va estar 3 anys fins que va anar a parar al Paris Saint-Germain. Aquesta és la trajectòria del Thiago Silva.
Sí, sí, Elías, que venga al Barça parece imposible, fundamentalmente porque el equipo que lo tiene no tiene ninguna necesidad ni quiere venderlo, y así es imposible, ¿no?
No, absolutamente. Yo solo veo la vía posible del patrocinador, que es, al ser Qatar y demás, pues tengan la posibilidad de que el Barça como gran candidato a la Champions se les pueda interesar en algún momento algo que tenga que ver con eso, si no es imposible.
Pero sí tienen dos candidatos, es decir, tampoco van a desmantelar, ¿verdad? El propietario, si se le va Ancelotti, no va a decir, bueno, pues ahora Thiago también, ¿no?
Bueno, yo creo que en circunstancias normales de mercado el Barça estaría en condiciones de ir a por cualquier futbolista, y este es uno de ellos. Evidentemente confluyen muchos intereses y entiendo que pactos de la agresión, y al final todo se ha arreglado, igual que con el caso del Madrid con Ancelotti, pues lo han apañado con 4 millones, 2 amistosos en Doha, en Qatar, y bueno, y yo creo que hay una parte política muy importante detrás de todo esto. No olvidemos que el Madrid está con Emirates y bueno.
De todas maneras, Miguel, a mí me da la impresión, no sé si a ti también te da la impresión, de que a lo mejor esto de Thiago Silva, como es muy difícil, pero tratan un poco de contentar a la gente como si fuésemos a por él y todo eso, y después en realidad los Bertolucci, André Curi, el propio presidente del Barça, Sandro Rosell, tienen ahí a David Luiz, que es amigo, ¿no?
Sí, sí, bueno, no sé si tienen al David Luiz o no, pero
sí,
yo creo que...
Bertolucci y André Curi, ¿eh?
No, però jo dic que jo crec que entre el David Luiz i el Thiago Silva pues s'assemblen, pues no sé, què vols que et digui?
El carnet d'identitat.
Com el Villa i el Messi.
Són perfils molt diferents, sí.
El Thiago Silva és l'home que organitza la defensa, el que dona tranquil·litat, que fa inclús bastant bo el David Luiz, perquè l'ordena i el centre i tal, i el David Luiz, quan juga sol, com amb el Chelsea, pues el Benítez el té de posar davant, perquè és com una cabra voladora, vull dir, pensa que pot fer gols, se'n va tirar faltes, una cosa, vull dir, no dic que no tingui condicions i que no sigui atleta de Crist i que sigui un xaval collonut, però és que el Barça, si necessita un jugador, és un jugador precisament que organitzi, que centri amb el Pedrito, amb el central que tenim,
amb
el Piqué, que posi la gent a puesto, que doni tranquil·litat, que sàpigui anticipar la jugada. El David Luiz, del David Luiz que juga amb el Chelsea, el que juga allà, hi ha una diferència molt gran, perquè precisament hi ha el Thiago Silva. El Barça necessita aquest tipus de jugador tranquil, organitzador i tal. El David Luiz, pues, estarà el Bertolucci, estarà el Curí, estarà el Lula i estarà la Batxolet, és igual, però no té res que veure. Jo no seré tan radical com vaig dir un dia que si venia el David Luiz jo em donava de baixa de soci, perquè va ser una pujada de tensió que ràpidament vaig frenar.
T'havies pres 3 bracafés aquell dia.
Sí, però és que representa que no hi ha cap criteri. El que sí crec és que es té d'acabar amb aquesta història del Thiago Silva, perquè em semblaria totalment irreal que uns senyors que es gasten milions i milions en Cavani, Ibrahimovic, València i tal, no sé què, quan fitxen un jugador d'aquesta categoria, el deixin anar perquè el vol el Barça. Em semblaria, dintre de que el futbol tot és possible, això em sembla totalment impossible. Però bueno, el que també em sembla totalment d'això és que hi ha altres jugadors, que no s'hi ha igual que el Thiago Silva, però que segur, perquè si no m'equivoco, cada equip té com a mínim 4 centrals.
Sí, sí.
N'hi ha d'aquí. Un més i deu haver-hi que s'assembli o que d'això. Aquí ens hem clavat amb el Thiago Silva i anirem donant voltes, però bueno, si això serveix per cobrir pàgines de diari i tertúlies i tal, doncs bueno, seguirem parlant, ja ho sigo, no hi ha problema.
Minguell, Elías, Israel, gràcies a los dos.
Una gràcies a vosaltres. Viva Bracafé.
Viva. Visca.
A l'estiu, a Bracafé, es pot disfrutar de l'aroma i el sabor del millor cafè. A Bracafé, només torrem el cafè necessari per l'endemà. A Bracafé, només torrem artesanalment i dia a dia el millor cafè del Brasil. Gaudiu dels nostres cafès amb gel, granissats i combinats de cafè ben frescos. Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies de...
CASP 2 i 40 i Club 89.
a Bricomar Sant Quirze, el magatzem per professionals i particulars seguint d'obertura. Obrim de dilluns a divendres a 8:15 del matí i dissabtes de 9:00 a 9:00 ininterrompudament. El magatzem de la construcció i la reforma. Al centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Ha presentat la seva dimissió el vicepresident d'Agrupació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol, l'APMAE, candidat va ser de l'APMAE les darreres eleccions, el Román Escuer. Román, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Quins són els motius d'aquesta dimissió?
Doncs són els motius que esmentava amb la carta que hi ha adreçat als companys de la Junta Directiva i als afiliats de l'APMAE. Bàsicament és no entorpir, diguéssim, la independència de l'associació de cara a un futur amb altres alternatives de treball en les quals ara estic involucrat.
Uh-huh. Tu treballes a partir d'ara o t'integres al grup que, per dir-ho així, encapçala Sergio Liberó, Román?
Sí, estic integrat amb el grup que encapçala Sergio Liberó, que és que té la denominació de Genètica Perica, uh-huh. i que estem treballant portar un canvi en un model de gestió del club que pensem que està ja finiquitat.
Uh-huh. I això, evidentment, Román, no era compatible amb ser vicepresident de l'APMAE, no?
Jo considero que no, és absolutament incompatible. O sigui, no vull condicionar futures decisions de l'associació pel fet que jo pertanyi a aquest grup i a la vegada estar com a vicepresident de l'APMAE. Considero, uh-huh. com et deia al principi, que l'APMAE ha de tenir una independència i ha de seguir el seu camí, i ha de tenir la seva pròpia opinió i el seu propi punt de vista en tants i tants aconteixements que ens trobem en el dia a dia del club.
Uh-huh. Román, Sergio Liberó, que després de l'última assemblea tan convulsa va dir allò de me retiro mis cuarteles de invierno, surt d'aquests cuarteles, no?
Bé, de fet, és una expressió que va ser ben acceptada i ben entesa per la majoria de la gent, per alguns no. El Sergio Liberó, la retirada dels quarteles d'invierno, ha suposat que està continuant fent una tasca, diguéssim, a l'ombra, fent un treball en diferents àrees, amb diferents membres que composem aquest grup, i, per descomptat, sense pertorbar el dia a dia de la institució. És a dir, fins ara, aquesta retirada dels quarteles d'invern ha significat no dir res en absolut del devenir del club des de la Junta General d'Accionistes del novembre fins a dia d'avui, que estem a 4 de juliol.
Uh-huh. Genètica Perica, eh? Això vol dir que fer oposició constructiva, Román, vol dir que des de Genètica Perica, cada vegada que des del Consell es faci alguna cosa que no agrada, aixecareu la veu, sortireu a dir-ho?
Sortirem a dir coses que ens agradin, coses que no ens agradin. És a dir, oposició constructiva o alternativa és el que nosaltres defensem, i això significa, efectivament, quan una cosa no ens sembli bé, sortirem i ho direm, i quan les coses es facin bé, també sortirem i direm que el Consell d'Administració ho està fent bé. Uh-huh. De totes maneres, a dia d'avui sí que podem avançar que el Consell d'Administració està fent coses bastant malament.
Bastant malament.
Això ja hi haurà molt de temps per jutjar-lo i per manifestar els nostres punts de vista.
Digue'm dues o tres de les que et semblen pitjor.
De les que ens semblen pitjor. Mm. Evidentment, es ven per una banda ambició i no veiem cap tipus d'ambició des del punt de vista esportiu i institucional. Mm. I per una altra, la campanya de renovació d'abonaments i de captació de nous socis, la pensem que és absolutament equivocada.
Mm-hmm. Dius que es parla d'ambició i que després les accions van en sentit contrari. Et refereixes al tipus d'incorporacions que està fent el club pel primer equip de la propera temporada, que són la majoria de futbolistes que venen de segona divisió?
Per exemple, sí. Uh-huh. Considerem que és contradictori la manifestació que fa el president de dir que tenim un projecte ambiciós i per una altra banda, veiem que cada dia està sortint a premsa i els mitjans de comunicació en general que anem perdent peces capdals del nostre projecte esportiu.
Uh-huh. Sí, ha sortit Verdú, per exemple, no?
Sí, ara surt el tema de Guacasso també, uh-huh. No sabem Sergio García, no sabem Héctor Moreno, no? Són peces capdals.
Uh-huh. Ens preocupa. Clar, i us fa por que l'equip pugui patir molt la propera temporada?
No, en principi ens fa moltíssima por. Moltíssima por perquè, evidentment, les incorporacions... No, a veure, és cert que són bons jugadors i que tal, però, clar, no tenen l'experiència que poden tenir jugadors com els que estan marxant a primera... que ja tenen l'experiència consolidada a primera divisió, cas del Joan Verdú. Però, en fi, ja veurem. Igual, les properes setmanes, això dona un tom i es presenten dos o tres incorporacions que veritablement ens facin pensar que la temporada que ve sí que pot estar d'acord el projecte esportiu amb l'ambició que intenta vendre el president. Ara mateix no ho veiem.
Molt bé, Roman. Hem començat a parlar amb Roman Escuer, fins fa poc vicepresident de la MAE, i hem acabat l'entrevista parlant amb Roman Escuer, membre destacat del grup Genética Perica, que encapçala Sergio Liberó. Roman, seguirem en contacte. Moltes gràcies.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bàsquet, Albert, que s'ha sortejat la fase de grups de la Eurolliga, complicadet pel Barça, no?
Sí, el que heu de saber d'inici és que el Barça jugarà aquesta primera fase enquadrat al grup A i que els companys de viatge són el CSK rus, el Fenerbahçe turc, el Budivelnik ucraïnès, el Partizan serbi i el Nanterre francès. Del rival del Barça, 4 són campions de Lliga i el que no ho és, el Fenerbahçe acaba de fitxar a Zeljko Obradovic. Com deies, complicat d'inici. Quan parlem de dificultat de grup, complicat el grup, a veure, ho diem no perquè perilli la classificació, perquè passen al top 16 els 4 dels 6 conjunts classificats, sinó per allò dels viatges llargs. El Barça ha de visitar Rússia, ha de visitar Ucraïna, ha de visitar Turquia, i per allò de que els rivals exigiran molt al conjunt blaugrana, a banda de com pot afectar això al campionat domèstic a la Lliga Endesa, com per exemple aquesta temporada on el Barça ha patit al final 11 derrotes. Però vaja, que amb aquest escenari li hem preguntat al secretari tècnic del Barça, Joan Creus, com veu el grup.
La veritat és que no hem tingut massa sort. És cert que és un grup fort, sobretot, a veure, els tres primers equips del grup, i llavors tenint en compte que Partizan jugar al Pioneer sempre és una pista, podríem dir, de les més complicades d'Europa, per no dir la que més. Per tant, això es converteix en un grup dificilíssim. Crec que, almenys des que jo estic aquí, penso que és d'entrada el grup més difícil que ens ha tocat fins ara.
I recordeu que la competició arrenca a l'octubre i que la Final Four es jugarà a Itàlia, a Milà, entre el 16 i el 18 de maig. Hi havia una opció per repetir a Londres, però ni el mercat entès l'Eurolliga ni les dates feien propici repetir l'experiment.
Li haureu preguntat per Espanolis, no? Creu?
Sí, cada vegada pren més cosa aquesta opció, que el millor jugador ara mateix d'Europa vingui al Barça, vesteixi de blaugrana. Avui hem parlat una estona amb Georgios Barzokas, és l'entrenador de l'Olympiacos, actual campió d'Europa, i el tècnic que té les seves ordres a Espanolis. Ens ha dit que demà hi ha una reunió dels propietaris de per saber si realment poden apretar perquè Espanolis es quedi a Grècia. Però què pensa el Barça avui, dijous, com és i quina és la situació, Joan Creus?
És un jugador que té molta qualitat, té molt talent, ha demostrat amb les dues últimes Eurolligues del que és capaç de fer. És un jugador que agradaria a qualsevol equip. A partir d'aquí, és el que deia abans, hem deixat esperar el temps i que es compleixin una sèrie que el procés es compleixi, una sèrie de passes, i a partir d'aquí esperar.
Li acabava de trair una miqueta el subconscient a Joan Creus. Hi ha un full de ruta marcat, i recordem que és el projecte, el club i la ciutat, els arguments que han de convèncer Espanolis, no els calés.
Molt bé, estem al darrer minut d'Esports Cope, arribem a les 4, informacions d'última hora, Albert.
Mira, amb un nom propi, Pep Guardiola, ha fet una conferència de premsa, està a Itàlia, al Bayern de Múnich, diu: segur que Neymar i Messi funcionen junts i que el Barça i la selecció espanyola tenen corda per estona, ho diu Pep Guardiola.
Arriba del Garda.
No s'està malament
preciós,
allà, no?
Preciós.
Un lloc maco, Albert, gràcies.
A vosaltres.
Oli, gràcies.
A tu.
Atents a l'antena de la Copa, i aquest final d'etapa del Tour de França i a les conseqüències de la caiguda, esperem que no sigui res, del ciclista català, el Purito Rodríguez. Gràcies, seguiu a la Copa.